fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Joan Vinyoli, Dies al camp. Amb ulls de fred i plens de vent, contemplo la gebrada a l'hort i la metàl·lica teranyina clavada als muntants de fusta del galliner que guarda l'escapadís aviram. I sento la fetor, grisa, coent, de gallinassa tova, calenta, que asfixia. Més tard, l'hora de sol, ràpid, el gall empaita les gallines estarrufades que fugen. Jo gusto la quallada, negró dels fems rics de solatge, festa de la gran boca de la terra que els menjarà fumejants. Les eines del treball dormissen a l'entrada de la masia en ombra, cada dia més arraconades pel triomf vermell de les grans màquines ferrisses que sobre els camps naveguen. Magall, aixada, càbec, diuen pel mànec la indefensió de no poder servir sense la mà d'un home, però proclamen tots temps, de sota l'òxid del tall, l'antiga força de la mà de l'home. Joan Vinyoli, Dies al camp.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Segurament el nom d'agricultura regenerativa resulta desconegut i estrany per a la majoria, fins i tot per a la majoria d'agricultors. Però aquesta manera de cultivar compta amb dècades d'investigació arreu del món, on molts productors ja l'han posat en pràctica des de fa anys, amb resultats sorprenents d'augment de la producció i la qualitat, i sobretot d'estalvi d'energia i de supervivència davant dels embats del canvi climàtic, com les sequeres extremes. Però el que fa que l'agricultura regenerativa sigui tan i tan extraordinària és que és una eina molt poderosa per lluitar contra aquest canvi climàtic. Un estudi del grup d'investigadors experts en l'escalfament global i agricultura del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de Catalunya, demostra que si tots els agricultors fessin el canvi de l'agricultura convencional a l'agricultura regenerativa, es compensarien totalment les emissions de CO2 del sector. Vaja, que seria com si no se n'emetés, ja que absorbeix 30 vegades més de CO2 que l'agricultura convencional. Avui parlarem d'agricultura regenerativa. Ho farem en conversa slow amb el Marc Gràcia, és investigador del CREAF i director del projecte Life Polyfarming. I també, a del residu al recurs, parlarem amb el Joan Ibars, ambientòleg, expert en gestió de residus. Ho farem sobre la moratòria que aprovarà el govern de la Generalitat per a la incineració de residus, que serà de 2 anys i que implicarà que no se n'obrin de noves, que no s'ampliïn les existents i que s'elabori un pla de tancament i de desmantellament de les incineradores existents. Tot això avui al Som Terra. Som-hi!
Som Terra. Som Territori.
L'agricultura regenerativa reivindica que la salut del sòl està intrínsecament lligada amb la sostenibilitat total del nostre sistema alimentari, des de la qualitat nutricional de les plantes i animals fins al futur del nostre planeta. El seu objectiu és, per tant, regenerar, estimular i mantenir la fertilitat i la biodiversitat de la terra. Promou un sòl que contingui una gran quantitat de vida i de matèria orgànica i que sigui capaç de produir aliments utilitzant els recursos propis de la naturalesa. Ho fa emprant tècniques agrícoles, ramaderes i silvícoles que alimentin de manera natural les plantes i protegeixin el sòl de les intervencions que puguin afectar els propis processos biològics. Alerta! No es tracta de tornar al passat, sinó tot el contrari. És un model innovador que incorpora tot un nou coneixement científic que tenim avui en dia sobre com funciona el sòl i la nutrició de la vegetació.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Quan anem a un supermercat i trobem el que busquem, independentment de si n'és o no la temporada, prunes, mangos i meló al mes de gener, Com és possible? Ho és perquè l'eix del nostre sistema agroalimentari se situa en la sobreproducció d'aliments, de tot en qualsevol època de l'any. Això, però, té un gran cost a nivell mediambiental: la sobrepastura, l'agricultura intensiva i la desforestació. Tres activitats humanes responsables del deteriorament del sòl i de la crisi climàtica actual. En aquest context, sorgeix un model que cada vegada ressona més com una forma efectiva de revertir la situació: el model regeneratiu. Però per què esdevé tan revolucionari? Com es diferencia de l'ecològic? Se n'ha fet un segell? Quines organitzacions i projectes l'impulsen? De tots aquests interrogants, en traiem l'aigua clara amb el Marc Gràcia, investigador del CREAF i director del projecte Life Polyfarming.
La vaca tecnològica.
Marc Gràcia, investigador del CREAF i director del projecte Life Polyfarming. Benvingut. Què tal? Com estàs? Com va tot plegat?
Bé, aquí estem.
Avui volem parlar sobre el futur i sobre l'agricultura regenerativa. És present, és futur, l'agricultura regenerativa?
Bé, l'agricultura regenerativa, nosaltres diem, és un nou model d'agricultura. En realitat, des dels anys 60, diguem-ne que ja hi ha hagut molta informació i s'ha anat creant això que ara diem agricultura regenerativa, i per nosaltres és el futur. Nosaltres pensem que d'alguna manera el model actual no respon i té unes limitacions molt grans, i hem d'anar cap a models que donguin resposta a tots aquests reptes que tenim del canvi climàtic, la qualitat nutricional dels aliments, el pic del petroli, tota una sèrie de reptes que el model actual, de fet, en alguns casos, per exemple, amb el canvi climàtic, és bastant evident que el model actual és un dels principals causants de la situació actual, i a més és un dels principals afectats. És un ja com aquí com un cercle, val? Doncs cal una altra manera, i li podem dir model regeneratiu, li podem dir d'altres maneres, però cal un canvi, uh-huh. Amb el qual és el futur.
I en què consisteix aquesta agricultura regenerativa? Perquè diguéssim que la terra i l'agricultura, no? La naturalesa es va regenerant,
sí,
de forma...
Clar,
per la seva essència,
la sí.
Què vol dir agricultura sí. regenerativa?
Sí, clar, mira, hi ha altres termes de models que també, diguem-ne, donen resposta i que van en una línia semblant. Nosaltres ens vam agafar el terme de regenerativa, que a més ara cada vegada doncs, sembla ser que és el que d'alguna manera s'està imposant, perquè ja transmet d'una manera molt clara aquest concepte de regenerar. Regenerar per què? Perquè el model actual ha sigut un model i, de fet, des de que l'agricultura és agricultura, l'agricultura ha treballat explotant el sòl. El sòl, jo crec que per entendre-ho és... ajuda... El sòl és, per nosaltres és l'element més important.
El sòl amb accent, no?
El sòl del terra.
Del
sí,
terra,
sí, d'acord. Sí, el sòl de l'astre també, però no hi podem fer res.
No.
Aquí no podem intervenir. Aquest sí que és la mare de tot, però nosaltres aquí no intervenim. Perquè dic el sòl, vull dir del terra, d'acord? Uh-huh. En català ens crea a vegades aquesta confusió. Doncs per nosaltres el sòl del terra... És l'element fonamental pel funcionament, diguem-ne, de tot el sistema, de fet, de tots els ecosistemes terrestres, val? I de manera que es pot entendre de moltes maneres, perquè és tan fonamental. Nosaltres, per intentar explicar què és això de l'agricultura regenerativa, ens agrada explicar el sòl com un gran magatzem. De fet, és el magatzem més gran que hi ha a nivell terrestre, de diversitat, de carboni, d'aigua, de nutrients. És un gran magatzem. I l'agricultura, des d'aquesta agricultura, ha funcionat extraient els recursos d'aquest magatzem per posar-los a disposició del cultiu que en un moment donat volem fer. Val? I això, si amb una agricultura tradicional que extreia poc i que, a més, deixava temps perquè la natura recuperés, doncs es podia mantenir de manera indefinida, diguem-ne, no? Però fixa't que fins i tot en determinats moments de la història, amb societats molt especialitzades i concentracions humanes grans, doncs els egipcis, els romans, els maies, hi ha moltes teories que expliquen el decaïment d'aquestes grans cultures perquè havien explotat ja massa el seu sòl. És a dir, que l'agricultura sempre havia explotat. Quan en un moment donat explota més de la compte, doncs s'acaba el recurs. Val? La natura no té diguem-ne, prou temps per tornar a omplir aquest magatzem.
Clar.
Exacte. Uh-huh. Vale? Però què passa? Que quan arriba ja l'agricultura, diguem-ne, més moderna, a partir del que es va anomenar la Revolució Verda, diguem-ne, ja s'extreu tant que diguem-ne que buidem el magatzem. I amb el magatzem buit, el sistema ja només funciona en base d'inputs externs. I aquests inputs són llaurar, fertilitzants, herbicides, insecticides. Val? I tot això, fixa't que en realitat tot això es pot acabar concretant amb petroli. O dit d'una altra manera, amb energia externa, que nosaltres hem de posar al sistema perquè funcioni, perquè el sistema ja està buit, si no, no funciona. Val? I aquí és on hi ha el canvi de l'agricultura regenerativa. L'agricultura regenerativa, fixa't, per acabar el model actual, d'alguna manera el pagès posa, diguem-ne, tot l'objectiu del pagès és produir una collita, val? I per fer-ho necessita tots aquests recursos que finalment és energia externa que ve del petroli, d'acord?
Sí.
En el nou, aquest nou model que expliquem nosaltres, no ens l'hem inventat, però sí, és aquest nou model de l'agricultura regenerativa, doncs l'objectiu és que el sistema produeixi al màxim a nivell de fotosíntesi i de tota aquesta producció una part serà la meva collita, això que el pagès de tota la vida ha estat buscant. Però en aquest cas, a l'agricultura regenerativa, aquesta collita només és una part del que jo hauré produït, perquè l'altra part és tota aquesta energia que ara portem de fora en forma de petroli i que és la que ha de fer servir, la que ha de servir per fer funcionar el sistema. No sé si
sí,
com a imatge queda clar.
Sí, el que passa és que, escoltant-te, Marc, no sé, té molts punts en comú amb l'agricultura biodinàmica, amb això, tot això que ens estaves explicant, no? De tenir més en compte la part terrestre que la part aèria, no? Perquè l'agricultura convencional, això ens expliquen els biodinàmics, no? Té molt en compte la part aèria i no tant les arrels i el terreny, el sol amb accent, no? Amb aquests cronogrames que de vegades ens han presentat per veure quina és la salut del sol,
té
una mica a veure o en què es diferencia?
Jo no sóc expert en agricultura biodinàmica, llavors l'agricultura biodinàmica ve de tots uns plantejaments filosòfics...
Trauríem tot allò una mica més, entre cometes, esotèric que té la biodinàmica, no?
La biodinàmica té aquest component...
De les llunes i tot plegat.
La gent que segueix aquesta antroposofia en totes les seves idees, doncs a mi em sembla molt respectable, però... I després també té una sèrie de propostes molt interessants que en molts casos coincideixen amb propostes de la regenerativa.
Uh-huh.
Jo no la conec en detall, però... per exemple, clar, el moment que surt la biodinàmica, que és a principis del segle passat, doncs molts d'aquests reptes que dèiem ara no eren tan evidents, que si el canvi climàtic, que si el segrestament de carboni, tal. Llavors, bueno, doncs, clar, no estan contemplats potser d'una manera tan uh-huh. directa. Però sí que li dona molta importància al sol del terra, i a la fertilitat natural, i amb això, diguem-ne, que és
coincidiu.
Un objectiu compartit, sí.
Per què deies?
Després, que... la biodinàmica sí. treballa molt amb diguem-ne, produint compostos,
sí.
Fa amb el compostatge, i del que jo conec, bueno, també fa servir molt la llaura, també és llaura, vull dir, es pertorba el sol, i després s'hi aporten aquest compost.
Uh-huh.
Nosaltres treballem molt més fent servir els processos del propi sistema i dirigint-los, clar.
I llavors què vol dir? Que és una agricultura més... És que has dit una cosa que jo crec que és cabdal, no? El terreny hi surten moltes plantes i algunes, no?, són aprofitables per l'agricultor. Això és el que et referies? És a dir...
Sí, però no moltes sortiran. Jo condueixo, jo busco quines són les que surtin.
Uh-huh.
Però és que jo ja busco que surtin moltes més a part de la meva collita.
I també es pot treure rèdit aquestes altres més?
Rèdit, bueno, aquest, em refereixo... El rèdit principal... Sí, sí.
En el sentit de l'agroalimentació, de menjar-t'ho.
Sí, tant. Uh-huh. Sí, clar. Sí, però clar, jo torno a insistir en el mateix i després t'acabo de respondre, però és que el principal rèdit és fer funcionar el sistema sense dependre de tota aquesta energia externa, perquè és la pròpia energia que sintetitza el sistema que ens serveix per fer servir el sistema, que ens serveix per tornar a omplir aquest magatzem que dèiem al principi. Quan jo omplo aquest magatzem, aquest magatzem és el responsable d'alimentar totes les plantes, però també la part que és la meva collita. Val? Però, a més, fixa't que un cop omplo el magatzem, començo a donar resposta a tots aquests reptes, perquè amb el magatzem ple, que vol dir un sòl, diguem-ne, ric en matèria orgànica, estic segrestant carboni, perquè tinc carboni emmagatzemat en aquest sòl, estic augmentant la capacitat d'infiltració i retenció d'aigua, és a dir, m'estic adaptant a aquestes noves condicions inevitables de canvi, vale? És a dir, estic responent i estic evitant tot aquest consum de petroli. Vull dir que, clar, ja hem canviat. Hem passat d'un model de producció que dèiem al principi que és un dels responsables de molts d'aquests problemes que hem d'afrontar en aquests moments, diguem-ne, i ho hem convertit en solució. I, a més, ens hem adaptat. Vale? Però ara responc més concretament a la teva pregunta. Doncs tota aquesta producció, que no és collita, val? Però que per mi és producció i que jo l'haig de gestionar, perquè per mi és molt important, és la que fa tot això de funcionar el sistema, val? Si, per exemple, jo estic treballant en un sistema on introdueixo els animals i l'animal serà una eina important dintre de la regenerativa, es pot fer regenerativa sense animals, però fixa't que al moment que introdueixo l'animal, tota aquesta part que hem dit que produïm, però que és per fer funcionar el sistema i que en el fons el que haig de fer és retornar-la al sol, la retorno a través de l'animal. Si la retorno a través de l'animal, jo estic tancant aquest cercle, estic fent aquest procés que dèiem al principi, però com que la passo a través de l'animal, aquí sí que m'està donant un altre rèdit, que pot ser llet, que pot ser car, que pot ser ous, d'acord? Sí. Llavors, depèn de amb quin tipus de sistema estigui treballant, tota aquesta part que jo la produeixo per poder fer funcionar el sistema sense necessitar aquesta energia externa, també pot donar un rèdit. I aquí està la importància i l'interès de poder incloure els animals dintre del model.
Com s'inclouen els animals? Per netejar,
animals...
mentalment seria com netejar el sotabosc, com netejar, diguéssim,
o no? Sí, a veure, netejar el sotabosc, això és el sistema ja forestal i, sí. A més, el sotabosc és...
No, ho deia com a mirall, és a dir, faria la mateixa tasca els animals
combinant,
a dins de la plantació?
Combinant. Nosaltres treballem molt amb animals i els animals sempre els tenim, diguem-ne, inclosos com un element important del sistema que gestionem, com una eina de gestió del nostre sistema. Val? De fet, nosaltres diem que un animal sempre ens hem de preguntar quina feina està fent dintre del meu sistema. Quan dic sistema vull dir camp, bosc, fruiters. Si jo hi poso animals, haig de saber exactament quina feina m'està fent aquest animal. I una de les feines que em farà és donar-me aquest rèdit que em deies tu. Val? Però l'altra feina és ajudar-me a fer aquest retorn de tota aquesta producció que jo estic generant, que no és collita, i que ha de retornar al sol per mantenir un sol sa amb tots els elements, diguem-ne, de tota aquesta cadena tròfica que sabem tan complexa que hi ha en un sol, no?
Llavors, et refereixes als excrements?
Combino.
Sí? A l'humus?
Sí, la part també. Que l'animal fa aquest retorn és a través dels fems, dels excrements, però en la majoria dels casos nosaltres intentem que ho faci sobre el terreny. És a dir, nosaltres integrem l'animal dintre de tot el sistema i l'animal viu, doncs, si és un prat, viu al prat. Però si ho combinem amb producció de fruiters, doncs amb els fruiters. Uh-huh. Fins i tot a l'horta intentem... Bueno, a l'horta és més complicat perquè has de protegir bé i tal, però nosaltres a l'horta treballem amb gallines, que diguem, són treballadores de l'horta.
Ah, d'acord.
Val?
Sí. És que és molt interessant, però sobretot hi ha un canvi molt important de paradigma. No sé si aquí, per exemple, l'agricultura extensiva hi podria formar part o si ja va en contra de la filosofia, diguéssim.
No, mira, bueno, això que has dit, de, primer m'agafo això que dius del canvi de paradigma. Nosaltres insistim molt i intentem explicar perquè la gent entengui precisament que és un canvi de paradigma, que és una manera diferent de començar a veure el sistema. La gent, a vegades, quan arriba, nosaltres tenim una finca pilota a la Garrotxa, la gent, clar, arribes i sempre està tot cobert. Bueno, ja que normalment verd, però hi ha moments que pot estar sec. I la primera sensació és dir, ostres, aquí hi ha poca gestió. I no, n'hi ha molta.
No. És molta més. Expressament.
Perquè precisament, perquè l'objectiu és que estigui sempre al màxim temps possible en funció de cada condició de clima i tal, produint. Val? Precisament hi ha molta gestió. I llavors és molt important entendre aquest canvi de cadenes de paradigma per poder mirar i pensar el sistema d'una manera diferent. Perquè després l'aplicació concreta en cada camp, en cada clima, en cada paisatge serà diferent. Uh-huh. Vale? Sí. Llavors això és important.
D'acord. I m'imagino la segona part de la pregunta, perquè te l'he fet una molt llarga.
Aplicar-ho
en una economia extensiva, perdó, en una agricultura extensiva, suposo que primer deu ser difícil i segon una mica va en contra, no?, de la filosofia, o no té per què?
No té per què, però en la mesura del possible hi ha propostes que intenten també integrar l'animal, doncs fent sistemes mixtes, però fixa't que hi ha un dels... Jo et deia que tot això, als anys 60... Bueno, s'aprèn de tota l'experiència de l'agricultura tradicional, fins i tot de l'agricultura aquesta més intensiva, ¿vale? Però els autors que comencen, que nosaltres agafem com a referència, i n'hi ha un que és un japonès dels anys 60, en Fukuoka, que va ser molt conegut, i aquest feia extensiva, i va provar amb animals, però no li compensava. I aquest té un llibre, aquest senyor, bueno, ja es va morir, aquest senyor té un llibre que per nosaltres té un títol molt, molt, molt suggerent, perquè el títol és La revolució d'un bri de palla. Aquest senyor va arribar a produir un sistema d'un cereal d'hivern i arròs, val? Sense llaurar, sense treure males herbes i amb uns nivells de producció molt elevats. I ell resumia el seu sistema, que és més complex que això, evidentment, perquè té molts més elements, que per nosaltres són elements, diguem-ne, característics de l'agricultura regenerativa, però ell ho resumia amb aquesta idea de la revolució d'un bri de palla, retornant la palla al camp. Aquest era l'element, diguem-ne, com més visual, no? Bueno, doncs era un extensiu. És així. Es pot fer, però quan tu pots treballar amb animals i integrar altres peces, bueno, doncs tens... Bueno, és el que sempre diem nosaltres, en general, tots els ecosistemes, i si ens agafem de referència als ecosistemes, diguem-ne, menys transformats per l'home, perquè tots ho estan, d'alguna manera o altra, doncs els animals són una peça important. És difícil fer una agricultura sostenible sense animals, però hi ha exemples i es pot, més complicat.
De moment els resultats són sorprenents, augmenta la producció, augmenta la qualitat, hi ha estalvi d'aigua... Sí. Sou més resilients per combatre amb el canvi climàtic i com ara les sequeres.
Sí, 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 sí.
Això ja està documentat i això ja és així. Sí,
això,
Marc?
Està documentat, sí. Sí, sí. Sí, sí. Aquí però hi ha un punt, clar, diu, si tot és tan maco i tan bonic, què fem, no? però hi ha un punt, que com fas aquesta transició? Perquè partim, recorda't amb aquesta imatge que jo intentava donar al principi del magatzem, partim d'un magatzem que està buit.
Doncs, necessita regenerar-se vol temps, no? La natura
clar,
necessita
diu regenerativa. Temps. Doncs llavors hi ha una fase inicial que és d'inversió. Uh-huh. Val? I aquí està el repte. Com fem aquesta inversió compatible amb les necessitats del pagès? Perquè ha de ser així. Que això, d'alguna manera, en alguns casos, ha d'incloure recolzaments. Bueno, per altra banda, la convencional està també 100% recolzada.
També, sí,
però
sí.
Vull dir que, clar, vull dir, és un canvi. I els canvis sempre requereixen una inversió en el sentit més global, eh? De canviar la manera de veure i de pensar el sistema, de temps, de recursos, val? Però, i en alguns casos, és un canvi que es pot fer de manera, diguem-ne, més natural. Per exemple, hi ha llocs on s'està fent el canvi, aquest canvi amb camps de fruiters, i es pot fer sense que hi hagi, diguem-ne, un trencament o una crisi això important. Val? En canvi, per exemple, amb extensius, com has fet tu abans la pregunta, i nosaltres tenim poca experiència, amb extensius realment no hi hem treballat, tenim, diguem-ne, informació d'altres treballs, però no tenim una experiència directa. Amb extensius hi ha moments que pot ser difícil, perquè hi ha una fase inicial que te surt el que tu no vols, saps? Clar. Llavors, bueno, i encara hi ha molta feina a fer, perquè deia que els principis són generals, són aplicables a qualsevol tipus de clima, qualsevol tipus de producció i, a més, escalables. Però després els has d'acabar, diguem-ne, adaptant i concretant a cada cas concret.
Està clar que l'alimentació, i sobretot del present i del futur, és un repte mundial amb el canvi climàtic, allò que deies, no? Que són generadors del problema alhora que reben els problemes del mateix sistema. Però amb aquesta agricultura regenerativa, com dèiem, es podria incrementar, per exemple, la capacitat del sòl d'emmagatzemar aigua. I, corrobora-m'ho, sisplau, i
sí,
la terra
totalment.
Fèrtil també absorbeix més CO2, també atmosfèric?
Bueno,
clar,
és
també
el sistema el que absorbeix CO2. El que passa és que, per la manera que nosaltres el gestionem, estem creant un estoc que és dinàmic, però estem creant un estoc de carboni en el sòl molt gran. I això és el que, per treure el carboni, diguem-ne, de l'atmosfera, que és on en aquests moments doncs, està produint tots aquests problemes d'efecte hivernacle, per treure'l de l'atmosfera l'hem de ficar a algun altre lloc. Doncs amb aquesta proposta, amb aquest model d'agricultura regenerativa, estem, diguem-ne, deixant segrestat en el sòl una quantitat de carboni molt gran, però molt gran. De fet, és el lloc on hi ha més capacitat de segrestar carboni a nivell terrestre, a dintre del sòl. Vale? I que és dinàmic, Vull dir, perquè a la que deixes de gestionar bé o segons quin tipus de pertorbacions i tal, torna a marxar cap a l'aire. Però perquè al final tot això va molt lligat a... O la clau de tot això és tota la vida del sòl i la base, diguem-ne, està en bacteris i fongs, no? Doncs si els bacteris mengen més, tot aquest carboni... O sigui, nosaltres necessitem aquesta activitat per crear aquest magatzem, aquesta reserva de carboni. Però si mengen més de la compte, aquest carboni torna a marxar. Perquè quan mengen més de la compte, respiren, i si respiren, tota la respiració genera CO2, diguem-ne, simplificant molt. Llavors, per això és un equilibri. I pensa, per exemple, que entre les variables que afecten aquest equilibri hi ha la temperatura. Si puja la temperatura, tota aquesta microbiologia, si té condicions mínimes d'humitat, treballa més. Vull dir que són molts elements. Però que, en general, el pagès pot amb aquesta nova manera de mirar el sistema i es pot controlar bastant.
I amb un bon sòl, amb un sòl ric, amb un sòl, doncs això, fèrtil, també es controlen millor les plagues? Com es fa?
Sí, això... Mira,
No,
perquè hi ha teories...
T'estic demanant una masterclass ràpida, no, Marc? Clar, això potser és una mica difícil.
Jo et dono idees, però no puc arribar al detall. Però, clar, hi ha teories, hi ha noms a vegades molt complicats, l'atrofobiosi. Això, si al final podem agafar una mica referència de l'experiència que tenim tots de salut, no? Si tu estàs ben alimentat, tens més bona salut. Això és com tan evident, no? Llavors, a partir d'aquí, no vol dir que per molt ben alimentat que estiguis i molt bona salut, no et puguin venir problemes i tu has de tenir manera, doncs, de cuidar-te d'aquests problemes, no? Llavors, però vaja, per resumir molt, amb una pastura que és un sistema que només la planta i l'animal ja per si és un sistema regeneratiu, no requereix res més, no hi ha problemes. Vale? La cosa és que un moment donat tinguis el teu animal que t'agafi una malaltia, doncs bueno, has d'estar atent, tindràs menys paràsits, tindràs menys problemes, si ho gestiones bé, perquè estàs... no entrem en detall, però quan tens els animals i cada dia els poses un tros nou de prat, diguem-ne net, i trigues un temps en tornar a fer el recorregut i tal, trenques el cicle de molts paràsits. I... Vull dir, tu ja tens unes condicions més bones, però un dia pots tenir un problema. Val? Has de tenir eines. Llavors, amb un conreu extensiu ben gestionat, poc no hauries de necessitar... masses tipus d'aplicacions. Això un cop has arribat ja a una situació, diguem-ne, de regeneració amb una fertilitat adequada i tal. Però, per exemple, amb un hort, esclar, si tu tens un hort, que és un sistema de per si molt intensiu, on t'estàs cultivant una planta que l'estàs forçant, que normalment són plantes que les poses ja una mica fora de la seva condició òptima, etc. Tu necessites eines. I, a més, et vindrà un cargol. Per molt sana que tinguis una planta, bé, quan te vingui el cargol i el llimac, quan més sana, més els agrada. També és veritat que després la planta es recupera millor i el dany que li pot produir. Però, vull dir, tu necessites... eines o per exemple una fruita. Una fruita està feta perquè perquè se la mengi tothom, no? Diguem-ne, la natura ha creat les fruites perquè vagi qualsevol animal a menjar-se-la i tu no vols. Nosaltres volem que la fruita és la nostra collita. De tot allò que dèiem, la fruita, això és el que necessitem. Doncs aquí hem de vigilar molt, no? Fan falta elements. El que passa és que nosaltres, per exemple, proposem sempre treballar amb productes a partir de preparats d'herbes i tal, que no creen resistències, que no són persistents i no tenen un efecte després a la salut i que, a més, tampoc creen dependència de la gran agroquímica. No vol dir que tothom s'hagi de fer els seus preparats, però és una, diguem-ne, un coneixement obert. Jo puc anar i comprar-me'l, perquè ja vaig, diguem-ne, liat i saturat i només em faltava posar-me aquí a fer preparats. Però no hi ha una dependència. I, de fet, a la llarga, normalment te l'acabaràs creant tu.
Clar. Ai, boníssim. És difícil, no?, fer agricultura regenerativa, o m'ho sembla a mi?
No, a la llarga hauria de ser més fàcil, és molt més fàcil, però és un canvi. I tots els canvis són difícils.
I també hi haurà d'haver un canvi a l'hora de... Jo crec que aquest fa temps que el necessitem, com a consumidors, no? Buscar aquella fruita perfecta, aquella verdura perfecta. També ha d'haver aquest canvi de paradigma de no buscar la perfecció, buscar la qualitat organolèptica, buscar la qualitat, no?, en el sí dels fruits i no la part estètica.
Sí. A veure, per molt... Fins i tot un pagès que faci agricultura regenerativa i quan ja tens el teu sistema controlat, has d'intentar que la teva fruita te surti bé i maca, però sobretot bona. I sí que hi ha d'haver-hi aquest canvi, no només amb això que dius tu, sinó amb els cicles anuals, amb el tipus de producte. Val? Realment el canvi no es pot fer només des de la producció. Ha d'agafar tota la cadena, producció, transformació, venda i consum.
Clar.
I implica totes les parts de la cadena. El que passa és que, bueno, doncs com que es va fent així una mica com es pot, doncs s'han d'anar sempre reajustant i tal. I, de fet, jo et deia que, clar, una cosa tan bonica, dius, i per què no es fa allà? Bueno, es fa perquè primer hi ha interessos. Això no ho he dit abans, però és evident que hi ha interessos, eh?
Mira
que avui en dia, fixa't, avui en dia que el model... és evident que no es manté, perquè és que depèn 100% del petroli i el petroli està pujant i l'energia cada vegada és més cara, i això com ho mantens? Tant des del punt de vista del pagès com des del punt de vista del model alimentari que ve tot de fora, tot això es basa en una energia barata. Vale? Doncs aquí jo crec que això serà un motor de canvi molt més gran que el canvi climàtic, perquè el canvi climàtic jo no veig que encara li preocupi gaire a la gent. Vale? I però quan l'energia sigui cara, no, és que llavors no hi ha més remei. Sí.
Mira,
sí, perquè això és economia. Sí, i vivim en un context que l'economia mana, pum, s'ha acabat. I llavors el canvi ha de ser ja.
L'altre dia entrevistàvem un expert en economia circular, el Jordi Oliver, i té una frase boníssima, que és que vivim en una anomalia històrica. Ens pensem que això d'avui en dia és normal, i no, això ha passat doncs des de la carbonització, no? des de que el petroli ha vingut a fer-nos viure d'una altra manera, i per tant ara, o des de fa
un parell de segles, no arriba, un segle com a molt.
Doncs des de fa un segle estem vivint en una anomalia històrica i hem donat per normal coses que no ho són. Tenim molta feina.
Sí, doncs fixa't que abans et deia això, perquè la proposta que fa el sistema més oficial és, vale, doncs, com que hi ha aquesta dependència tan gran del petroli, anem a posar-hi més tecnologia per ser més eficients. I diuen, no, és que la solució són les granges verticals, són molt més eficients. Bueno, és más de lo mismo. La dependència ja no és del 95%, és del 100%. Més eficients. Ells diuen sí, clar, és més eficient, però amb un 100% de dependència. Nosaltres diem l'objectiu realment principal, per nosaltres el repte principal que hem de resoldre és el de la sobirania alimentària. I doncs fixa't que la proposta de solució d'aquest model que no funciona, que es fa, diguem-ne, dintre d'una proposta més oficial, que és això, més una tecnificació tan gran que ja són produir dintre de fàbriques, això va 100% en contra de la sobirania alimentària. És posar la producció d'aliments en mans del gran capital i de la gran tecnologia, que això només hi poden accedir al gran capital, i crear una dependència ja 100%. Si estàvem al 95%, ens n'anem al 100%. ¿Vale? Doncs, davant d'això, doncs hi ha propostes com l'agricultura regenerativa, que pensem que realment avança cap a aquesta idea de sobirania alimentària, que és el repte principal. De tots aquests reptes que dèiem al principi, i ara ja tanquem amb el principi, i que sigui canvi climàtic, que sigui valor nutricional dels aliments i tal, al final el que els resumeix, des del meu punt de vista, resumeix millor tots, és el concepte de sobirania alimentària, que al final és l'important. Com a societat el que volem és poder-nos alimentar, produir aliments de qualitat per tothom, d'acord? I sense dependre del petroli i de grans corporacions.
Clar, i si ho volem fer també al llarg del temps, és que hi ha una dada que m'agradaria dir-la, que aquest tipus d'agricultura absorbeix 30 vegades més de CO2 que l'agricultura convencional. O sigui que també és...
Bueno, és que la convencional no n'absorbeix, n'allibera.
En genere.
Amb la qual cosa, en realitat, podríem posar un número molt més gran. No, saps què vull dir? No. És així.
Marc, gràcies. T'agraïm molt aquest temps que ens has cedit, que ens has donat. M'agradaria encara fer-te més preguntes, però ja ho deixarem per un altre dia, si vols. Per exemple, m'agradaria saber com els agricultors ara poden aprendre, com poden posar-se en contacte amb vosaltres, si hi ha algú que ens està escoltant i diu, ostres, jo tinc un tros de terra i voldria començar a fer agricultura regenerativa. Tota aquesta informació la treuen? Es poden posar en contacte amb el CREAF, per exemple?
Sí, de fet, nosaltres estem ara... Amb la idea, i espero que el proper mes o així, puguem fer com una mena de minicurs d'agricultura regenerativa, sobretot amb les bases, aquests principis que ens ajuden a canviar la manera de veure el sistema, i poder-lo penjar a internet de manera gratuïta, perquè la gent pugui tenir aquesta aproximació, això que parlàvem avui, però amb una mica més de detall. D'acord? I això jo espero que a finals d'any ja estigui penjat a internet. I després, precisament des del CREAF, hem treballat hem col·laborat amb un projecte de la Garrotxa, que d'alguna manera en aquests moments és el nostre projecte pilot, perquè pensem que una altra cosa que pel pagès és molt important és tenir llocs on això ja estigui funcionant i que es puguin anar a veure. I n'hi ha altres, però nosaltres treballem, col·laborem amb aquesta finca de la Garrotxa.
Marc, us anirem seguint, de veritat, i a més posant-hi tota la il·lusió en aquesta nova manera d'entendre l'agricultura regenerativa. Escolta, sabies que la paraula home, és que jo tampoc ho sabia, ho vaig saber fa uns anys, home ve de humus, i que humus vol dir terra fèrtil.
Doncs no m'estrany.
Que és bonica,
no m'estrany, perquè és la base.
Clar,
és la base de tot.
La humanitat ve de la terra fèrtil. És que és un poema, això.
Doncs això, veus, no ho sabia i m'agrada perquè, d'alguna manera, tot ve de la terra fèrtil.
Exacte.
Tot.
Doncs, Marc, gràcies. De veritat, ha estat un plaer parlar amb tu, investigador del CREAF i director del projecte Life Polyfarming. Grans èxits! Te'ls desitgem tots, que ens beneficiarem
doncs
també
gràcies.
Tots. Adéu-siau. Ja trobem
un som.
Fins
vinga,
la propera. Adéu.
Adéu.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Som Terra, amb Pili García.
El govern ha anunciat una moratòria d'infraestructures d'incineració de residus. La mesura, que s'incorporarà a la llei d'acompanyament dels pressupostos, implicarà que no s'obrin noves incineradores, que no s'ampliïn les existents i que s'elabori un pla de tancament i de desmantellament. D'aquesta mesura en parlem amb el Joan Ibars, ambientòleg, expert en gestió de residus, que aplaudeix la mesura però afegeix que no n'hi ha prou, que cal fer un millor reciclatge i millorar el sistema de recollida de residus.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, el nostre ambientòleg de capçalera, benvingut a del residu al recurs una setmana més. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia, Pili. Doncs molt bé.
Sí? Perfecte.
Sí.
Avui, de què reflexionarem, de què parlarem, què és allò que hauríem de saber?
Mira, avui parlarem d'un tema bastant actual, que és la incineració de residus, un tema que se n'està parlant molt aquestes setmanes, no? Perquè hi ha hagut aquesta moratòria anunciada pel govern de la Generalitat, per la consellera d'Acció Climàtica i Agricultura. I aleshores, bé, fer una mica de reflexió sobre què significa la incineració de residus. Doncs la incineració de residus, com molt sabem, significa cremar, és a dir, combustionar els residus generats, creant cendres, gasos també, que s'emeten a l'atmosfera, entre ells moltes quantitats de CO2, dioxines, que poden ser també perjudicials pel medi ambient i per nosaltres mateixos si ho respirem, i també es genera energia, d'acord? Aleshores, històricament, la incineració de residus, bueno, s'ha fet des de que els residus van començar a ser un problema. Vull dir, primer doncs, cremant-los de forma més informal i després la societat es va adonar doncs, que es podia generar calor, es podia generar energia i es van començar a crear les grans plantes d'incineració. Vale? Sobretot això va tindre molta popularitat al nord d'Europa, en països com Suècia, Dinamarca, etc. Hi ha grans incineradores. Unes incineradores que són tan grans que es van crear en aquells moments abans de que la gestió dels residus fos més eficient i anés també cap a la valorització material, és a dir, cap al reciclatge, que són plantes que fins i tot han hi ha hagut temporades de la seva vida útil que han tingut problemes pel subministrament. I ens hem trobat amb la paradoxa que hi han viatjat trens des del sud d'Europa cap al nord d'Europa perquè, clar, aquestes plantes necessitaven grans quantitats de residus per funcionar i per generar energia. I, en canvi, com que allí feien el reciclatge bastant bé, doncs, bueno, es trobaven en que com que els residus que havien d'anar sol eren els de l'última fracció, no? Diguéssim, de la resta, doncs en tenien pocs. I bé, a Catalunya actualment, m'he volgut mirar quantes en teníem en funcionament, i en teníem una dotzena, més o menys. ¿Vale? En tenim una a Girona, una altra a Sant Adrià del Besòs, a Tarragona, a Mataró. Aquestes quatre cremen residus municipal. D'acord? En canvi, en tenim també a Constantí, Martorell. Aquestes dos cremen residus perillosos, o PVC. I després també en tenim en cimenteres, no? Si hi ha les cimenteres aprofiten la calor generada en la crema del ciment per produir, en la crema del residu per produir el seu procés productiu del ciment, no? I això n'hi ha a Montcada i Reixac, Sant Vicenç dels Horts, Santa Margarida dels Monjos i Alcanar. Vale? Després, totes les alarmes que segurament pues, van propiciar també aquestes, la moció inicial, no?, que va presentar, em sembla que era la CUP, amb els grups ecologistes, que després ha portat aquest anunci de la consellera, no?, també venia perquè hi ha projectes de noves incineradores, no?, que, per exemple, tenim una a Cerès, que és al Berguedà, i una altra a Juneda. La de Cerès vol aprofitar una antiga planta, una antiga planta tèrmica per cremar residus, i la de Juneda volen aprofitar la crema de residus amb l'energia que genera pel tractament de purins. Bueno, un problema molt, molt, molt important, no?, doncs sobretot a la plana de Lleida, a la plana de Vic, bueno, a tot arreu on hi ha granges. Aleshores, com bé dic, la incineració ha anat evolucionant al llarg dels anys, vale? I han passat de... Digues que han tingut un procés de màrqueting, no sol màrqueting, vale? També han millorat tecnològicament, uh-huh. I ara ja no es parla tant plantes d'incineració, sinó de valorització energètica. O també hi ha altres sistemes que podem dir que no són igual, no? Però són cosins, no? Com per exemple la gasificació de residus, que no és ben bé una combustió, però al final també estem perdent el valor material del residu, vale? Perquè és com una combustió sense oxigen. I aleshores, el tema de la valorització energètica està regulat, és a dir, no pots dir faré una planta de valorització energètica i cremar el residu i ja està, sinó que has de fer-ho a uns graus d'eficiència molt alts. Vale? Per tant, això tampoc és, vull dir, és el que diem, hi ha una millora tecnològica també, i ara els residus, si es cremen, doncs es cremen generant grans quantitats d'energia i sent molt eficients. No? Per cada tona doncs, se genera gran quantitat d'energia. Però bé, tot i això, tot i aquest procés tecnològic i també de màrqueting, per dir d'una forma, la Unió Europea i també tota la comunitat científica, etc., ja van dir fa molt temps que s'ha de prioritzar la valorització material versus la valorització energètica. Què vol dir això i per què? Doncs perquè sempre ens costarà produir, sempre ens costarà més energia i més costos produir, per exemple, un plàstic, produir paper, produir bueno, envasos, etc., que no l'energia que ens donarà cremar-los. D'acord? I aleshores, clar, si fas aquest balanç, si ho analitzes tot, doncs, bueno, està regulat que s'ha de prioritzar sempre la valorització material que no la valorització energètica. Vale? Uh-huh. Tot això què vol dir? Que direm prou a les incineradores o que ja no ha d'anar res a incineració? Pues segurament tan ràpid no, perquè tenim molts problemes perquè per fer aquesta valorització material no tenim el sistema perfecte encara. Uh-huh. Per què? Perquè i al final també és millor potser que es creï energia, que no que els residus acabin a un abocador per sempre més o que acabin a països del sud-est asiàtic, no? Com ens està passant. Aleshores, què s'ha de fer? S'ha de treballar també per aquesta valorització material. Llavors, aquí és on hem de ficar el focus, crec jo, i és hem de millorar la reciclabilitat dels residus, és a dir, millorant l'ecodisseny, és a dir, pensant els envasos que quan els creem ja siguin, ja pensem en la seva, en que es puguin ser reciclables fàcilment. És a dir, que no barregem materials, com per exemple es barreja amb el tetabric, que diem que hi ha tantes capes de material que el fa impossible reciclar, o per exemple, no sé, plàstics, bueno, per exemple aquelles bosses de patates o així, que també hi ha dos o tres tipus de materials amb molts pocs grams, no?, quilograms de material, i això també ho fa inviable, o etcètera, no? Vull dir, tots plàstics, bosses que barregen plàstic i paper, doncs no, hem d'anar a residus que siguin més homogènies, hi ha envasos que siguin més homogènies i de materials amb valor i que, per tant, se puguin se puguin reciclar i sigui eficient. Uh-huh. I després també el que diem, no? Millorar la recollida selectiva. Si s'ha de fer, doncs, aplicant el sistema de dipòsit que teníem abans, de que et tornin diners quan tu has acabat d'utilitzar l'envàs, o sistemes porta a porta, que sabem que són els més eficients, o també contenidors intel·ligents, que diuen, no? amb lectures, que sapiguem el que diposita cadascú. Bueno, en resum, hem d'aconseguir això, hem d'aconseguir que la incineració dels residus no sigui una bona solució, val? Perquè no ho és, tal com diu, perquè genera dioxines, genera contaminació, també genera cendres que haurem de tractar, però ho hem de fer també treballant-ho des de l'origen de la generació dels productes i els materials, vale? Pensant sempre en l'economia circular.
Anar a l'inici, vale. No? Fixar-nos en l'inici i no en el final, no? Buscar tota la cadena, posant-hi la mirada a l'inici per no generar aquest residu, oi?
Que és un llafina, la veritat. Clar. Vull dir, és un... Sí, és per això ho dic, que...
Al final, el que és més fàcil és cremar allò que, no?, que incineradora. Això és el que relativament és socialment fàcil, o més fàcil.
Pues, bueno, sí, més fàcil. Socialment no, perquè socialment les incineradores sempre han portat molta controvèrsia i polèmiques. I,
allà on està i, mira, posada, clar, a la resta de la població, sí. No?
Sí, clar, sí. No, és el que dius, és la gent... la gent que s'ha vist afectada o que ha vist que s'havia d'implantar una incineradora, doncs moltes vegades, mira, i ho volia destacar com a últim punt, que les incineradores han set moltes vegades un punt de partida per generar canvi als territoris, no? Per exemple, aquí, a Catalunya, els primers llocs on se van fer recollida porta a porta, posaré, per exemple, Cervera o la Plana de Vic, llocs on se va preveure fer incineradores, la gent es va mobilitzar, es va empoderar, va buscar noves formes de gestionar els residus i llavors van acabar sent, no?, l'invers, va ser el més eficient. O, per exemple, a Berguedà, arran també del moviment en contra d'aquesta planta de cercs, doncs també estan fent ara la recollida porta a porta. No sé si va del tot relacionat, però segur que hi té a veure, no? Perquè la gent, el residu, quan veuen que se li ha de ficar una incineradora, doncs deixa de ser algo pel qual no s'havia preocupat i se'n comença a preocupar. Uh-huh. I, bueno, també tenim exemples així al País Basc o a Itàlia. Uh-huh. Doncs res, fins aquí el tema de la incineració del residu.
Déu-n'hi-do, continuarem parlant segurament altres dies, però està molt bé que avui expliquis el què i el per què, també des del teu punt de vista d'ambientòleg, d'un tema que és d'absoluta actualitat, no?, amb aquesta moratòria. Sí. De moment no se'n faran més i tampoc es podran ampliar i, de fet, el que es pretén és anar-les desmantellant. Cas de bones pràctiques. En qui ens emmirallem? Qui sí ja ha començat a fer coses?
Mira, com sempre, aquí busquem iniciatives d'entitats o d'administració local o noves empreses, no? I llavors, mira, avui he trobat una empresa que es diu Repot Market, ¿vale?, i que es compra online a granel. I està molt bé, perquè a part de les vendes a granel, que sempre havíem parlat, no?, de botigues a granel, que podem trobar ja sobretot a ciutats o anant als mercats municipals, doncs aquesta és una empresa que fa ja, no?, el que ja fem molts o que ja fa molta gent, que és comprar online, doncs ara també et deixa comprar online sense generar residus. I ells te donen els seus envasos, tu després els hi tornes amb la següent compra i bueno, ho he trobat molt interessant també. Es diu Repot Market. De moment sol estar per la zona de Barcelona, però estic segur que si entre tots, no?, pues busquem informació, mirem la seva web i tal, veuran que la resta del territori també hi ha demanda i, per tant, potser també podem tindre els seus serveis a altres zones de Catalunya.
Uh-huh. I... Què hem de fer individualment, cadascú de nosaltres? Em referia que quan incinerar és socialment més fàcil, em referia a tota la societat, no? Que si no hem de fer segons quins deures, doncs mira, ja està. I si incineren allà, que jo no ho veig, doncs ja encara millor. Però acabem sempre aquesta secció fent una mica d'activisme. Què podem fer cadascú de nosaltres? Que podem fer molta cosa.
Mira, com sempre que diem, no?, el millor residu és el que no genera, no? Aleshores... Per exemple, avui m'hi fixo en una publicació que ha fet l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, vale? I amb aquest el podem trobar a la web de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, i el que et donen són uns consells per anar a comprar amb el teu tàper, d'acord? Llavors, bueno, perquè sembla que inicialment hi havia una mica de contradiccions d'utilitzar els tàpers per anar a comprar, doncs, per exemple, carn, peix, etc., no? Quan porta el tàper a la tua carnisseria de confiança i que te l'omplin allí. I, bueno, ells el que fan és donar-te uns consells perquè, clar, en el balanç general, doncs, com que es deixen de generar grans quantitats de residus, doncs és una bona solució. I està bé que, bueno, que qui estigui interessat, doncs, això, a utilitzar el tàper per anar a comprar, que és una gran iniciativa per no generar residus, doncs pot mirar aquí els consells que li donen, que són molt senzills, però, bueno, que ho digui un estament oficial, doncs vol dir que és com una forma de donar-li
més oficialitat, prestigi, no? Exacte.
Sí.
Aquesta institucionalitat, eh? Un altre dia et preguntaré si tàper de plàstic o tàper de vidre, però això un altre programa, vale. Et sembla?
Vale, molt bé.
Joan Ibars.
Ens en parlem.
D'acord. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. I això, els cansats fan la feina. Tenim molta feina per endavant. Fins la propera.
Tant, sí. Gràcies, Pili. És un altre. Adéu.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.